Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
És dimecres 6 d'abril, benvinguts i benvingudes a una nova edició del magazín dels migdies de la Cala Ràdio, benvinguts al Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
Ja estem a l'equador de la nostra setmana de Sempre amb tu i, com sempre, tenim molts continguts per repassar molts temes per explicar-vos, com per exemple, que ja se sap quina serà la quantitat final que es destinarà als municipis pròxims a les centrals nuclears. Seran 50 milions d'euros i durant un període de 10 anys, des del 2017 fins al 2027, quan es preveu que es tanqui l'últim dels reactors de la zona nuclear d'Ascó i Vandellòs.
Doncs sí, també dic que ahir va passar per l'Ametlla de Mar un periodista letó. Es tracta d'una aventura que fa per la via catalana.
Sí, un periodista que recupera doncs, aquesta via catalana, que recordem va haver l'any 2013, organitzada des de l'Assemblea Nacional Catalana i tots els estaments doncs, partidaris de la independència de Catalunya. Doncs aquest periodista fa aquest recorregut per fer un reportatge, intens reportatge, i va passar per l'Ametlla de Mar, ha dormit aquí a la Cala i avui també han pres ja el seu viatge. Interessants temes per obrir, tema esportiu també una mica en aquest Dia Mundial de l'Activitat Física. Per cert, parlarem d'aquesta jornada avui amb la regidora d'Esports, Maite Puig, que passarà pel nostre programa. Ja està bé que algun dia parléssim d'esport del Sempre amb tu, perquè és un tema que el tenim una mica oblidadet, de la mà de Déu.
Avui conscienciats tots amb l'esport i ja hem començat, almenys este matí, amb ballat, amb la mesura que ha estat possible, sumant-nos en el Dia Mundial de l'Activitat Física.
Però hi ha altres propostes, com per exemple el Saló de Lectura. Avui parlarem d'una trilogia. A més, un nom ja conegut, eh?
Sí, de Ken Follett, és en The Century. T'agrada Ken Follett?
No l'he llegit mai.
No? Pues no. Te'l recomano.
Vale, me'l recomanes i me l'apunto a moltes coses que he de fer. Cada dia que passa anem apuntant més coses a una llista de coses per a fer.
Sobretot, Los Pilares de la Tierra.
Mirarem, parlarem d'aquesta recomanació.
No s'hi va a veure la sèrie.
No, llegir el llibre.
I el Totxo s'enganxa.
Ho parlarem amb Dani Boquera i a recta final, recuperant avui el darrer espai de les emocions, l'Escolta Activa amb Ruth Freixedas. Hem de començar ja aquesta edició número 54 del Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dimecres 6 d'abril de 2016, 50 milions d'euros de l'impost nuclear es destinaran durant els pròxims 10 anys a la reactivació econòmica dels municipis propers a les centrals.
El govern acorda amb els 18 alcaldes de la zona nuclear la reinversió del 10% del tribut al territori. Un periodista letó passa per l'Ametlla de Mar en la seva aventura per la via catalana.
Aquest dimarts va arribar a la població, on va ser rebut per autoritats municipals i membres de l'Assemblea Nacional Catalana. Avui segueix el seu camí cap a l'Hospitalet de l'Infant. Mig centenar de pescadors del Peix Blau es manifesten a Tarragona per reclamar una sortida a la crisi del sector.
La confraria lliura un manifest a la subdelegació del govern espanyol, a qui reclama un estudi biològic i ajudes per als afectats. El Congrés en rebutja modificar el pla hidrològic de l'Ebre per incrementar el cabal mínim en el tram final del riu.
La proposició no de llei d'Esquerra i Democràcia i Llibertat només compta amb el suport de Podemos. El PSOE s'absté i PP i Ciutadans voten en contra, juntament amb 4 diputats socialistes aragonesos. 2 cuiners ebrencs amb estrella Michelin imparteixen seminaris de creativitat culinària.
Programats pel Consell Comarcal del Baix Ebre, els seminaris volen fomentar la innovació entre els restauradors professionals de la comarca.
Temps d'actualitat a la sintonia de la Cala Ràdio amb les notícies d'aquest dimecres 6 d'abril. El govern català destinarà 50 milions d'euros per fomentar la reactivació econòmica i el reequilibri territorial de la zona nuclear d'Ascó i Vandellòs, així com per millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica. És l'anunci que ahir va fer el secretari d'Hisenda Lluís Salvador a la 18a d'alcaldes dels municipis més pròxims a les centrals. Aquesta xifra és el 10% del que recaptarà amb l'impost sobre l'activitat de les nuclears fins al 2027, any màxim de funcionament de l'última central. La trobada amb els batlles s'ha produït com a pas previ a la creació d'un fons que permeti aquestes accions, que depèn de l'aprovació per part del govern d'un reglament que concretarà la seva implementació. El reglament fixarà les condicions per les quals es regeix el fons, les regles de funcionament i els criteris de distribució. La voluntat del govern és canalitzar els recursos del fons a través d'actuacions directes de l'administració de la Generalitat de Catalunya o mitjançant convocatòries amb concurrència competitiva. En aquest sentit, es volen prioritzar els projectes estratègics dels municipis de la zona 1 del Pla Penta, on està integrada l'Ametlla de Mar. Després de la reunió, l'alcalde de la població, Jordi Gageni, en feia aquesta valoració.
És una quantitat considerable per a que poguéssim pensar en grans projectes i sortir-me una mica de el que a vegades se feia, no? Que era la repartidora per cada municipi. Doncs sembla que tindrem l'oportunitat per a triar projectes importants que puguin fer aquell territori molt més atractiu a superar aquesta època nuclear que ara estem vivint. I, de fet, també una de les coses que s'ha de considerar positivament és que això se traslladaria a uns 4,5 milions anuals, i el que sí que és molt bo és que s'hagi pogut aconseguir que aquests diners puguin ser acumulables. O sigui que aquells diners que no es gastaran en un any no passa res, perquè se mirarà la globalitat i aquests diners, com a romanents de tresoreria, podrien quedar per al territori. O sigui, seran diners que tocaran en aquell territori.
La primera quantitat que s'invertirà aquest 2017 al territori superarà els 3 milions d'euros corresponents a la recaptació de l'impost durant el 2015. Recorden des de la Generalitat que en el primer any de funcionament de la taxa es van recaptar excepcionalment 30 milions perquè va estar suspès durant uns mesos pel Tribunal Constitucional. Seguim amb l'actualitat local. El novel·lista i periodista de Letònia, Otto Zols, va començar aquest dilluns a Alcanar un recorregut a peu per la Via Catalana amb l'intenció d'arribar al Pertús el 22 d'abril. Pel camí recull històries i anècdotes per conèixer de base el país, ha explicat, i per reivindicar el dret a l'autodeterminació com a valor principal de la democràcia. Ell mateix ens explica el per què ha decidit emprendre aquesta aventura.
When I start to learn and study more about Catalans and Catalans, I've been several times in Barcelona.
Volia estudiar sobre Catalunya i sobre els catalans. Vaig estar uns dies a Barcelona, però crec que no és suficient per entendre una cultura. Per això vaig decidir fer la Via Catalana, perquè és una millor opció per conèixer el país, la seva història, la seva gent, la part més humana.
About history, about people, to meet regular, normal people.
Després d'una primera etapa passant per Sant Carles de la Ràpita i Alcanar, aquest dimarts Osols va recórrer tot el delta fins a arribar a l'Ametlla de Mar, passant per l'Ampolla, on va fer una parada al migdia. Tot i la pluja, va tenir acompanyants en bona part d'aquest trajecte. A quarts de nou del vespre va fer arribada a l'oficina de turisme de la població, acompanyat pel gerent de l'àrea i on l'esperaven les autoritats municipals i membres de la Cala per la Independència. Des de l'assemblea local de l'ANC es va encoratjar el viatge i se li va fer entrega d'un petit obsequi. També rebrà al seu domicili una còpia del llibre de fotografies de l'Ametlla de Mar. Otto Osols reconeixia la gran tasca que realitzen els voluntaris de l'assemblea i també l'experiència de descobrir indrets com els de la Costa Calera.
It was very well organized. I never asked it, please give it me support. I just ask for advice.
Està realment tot molt ben organitzat. Estic molt orgullós del suport que estic rebent. Han respost a la meva proposta i ho han preparat tot molt bé. I una gran impressió des de l'Ampolla fins al vostre poble és que hi ha un paisatge preciós, realment un paradís preciós.
It was a lot of history, lot of very impressive places.
Aquest dimecres ha sortit en direcció a l'Hospitalet de l'Infant. Seran en total 18 etapes per arribar el proper dia 22 al Pertús i l'endemà tornar a Barcelona per viure la Diada de Sant Jordi, on farà un reportatge, i l'endemà tornarà cap a Letònia amb la motxilla carregada d'històries i somnis.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Continuen les mobilitzacions dels pescadors del sector del peix blau. Ahir una cinquantena de pescadors es van manifestar a la confraria, entre la confraria i la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.
Entre crits de volem solucions i no ens deixeu morir, el col·lectiu ha reconegut el centre de la ciutat i ha lliurat el seu manifest als representants del govern de l'Estat. El sector considera que el Consell Superior d'Investigacions Científiques és qui té les competències per iniciar un estudi biològic que permeti conèixer quin o quins factors estan comprometent la pesca del seitó i de la sardina. Les minces captures, un peix de mida petita i uns preus sota mínims estan portant els armadors i els mariners a la ruïna. A més, consideren que el govern espanyol és qui millor pot articular les ajudes econòmiques i socials per alleujar la situació de les desenes de famílies afectades. Per aquest motiu, després de fer arribar la seva reivindicació a l'Estat, aquest dimecres es preveu que es concentrin a les portes del servei territorials d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació a Tarragona de la Generalitat. I seguim amb males notícies pel que fa al pla hidrològic de l'Ebre, perquè el Congrés ha rebutjat modificar el pla per incrementar el cabal mínim del tram final del riu.
Els vots en contra del PP i Ciutadans i l'abstenció del PSOE han frenat que prosperi la proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat per incrementar el cabal ambiental previst en el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. La votació, a més, ha provocat el trencament de la disciplina de vot per part de 4 dels 5 diputats aragonesos de les files socialistes, que també han decidit votar en contra. Les tres formacions que no han donat suport a la proposta han criticat la insolidaritat de Catalunya amb la resta de comunitats autònomes de la conca del riu i han atribuït la petició a criteris polítics. El PP ha defensat el compliment del pla hidrològic, de la directiva del Mar de l'Aigua i de la important participació que hi ha hagut en tot el procés d'aprovació i revisió del pla. El PSOE, per la seva part, ha defensat una gestió integral de tota la conca a l'hora de fer els repartiments de l'aigua i ha subratllat que el Delta de l'Ebre no pot independitzar-se de la capçalera i la resta del riu. L'únic grup que ha donat suport a la proposta ha estat Podemos, que ha defensat la supervivència del Delta a través de la intervenció del diputat d'En Comú Podem i alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, mentre els diputats de la formació exhibien el nus antitrasbassament, símbol de la lluita de la plataforma en defensa de l'Ebre.
A punt culinari per tancar l'informatiu. Dos cuiners amb estrella Michelin, Fran López i Jeroni Castell, i la prestigiosa cuinera Margaret Nofre impartiran els seminaris de creativitat culinària amb producte de proximitat que ha programat el Consell Comarcal del Baix Ebre per fomentar la innovació entre els restauradors professionals de la comarca. Aquesta nova acció, que s'inclou dintre el projecte Baix Ebre Avant, consta de dos seminaris gratuïts amb què es pretén dinamitzar el sector de la restauració de l'aspecte creatiu. L'objectiu, aconseguir actualitzar la cuina marinera i la cuina tradicional de les Terres de l'Ebre a través de noves tècniques de cocció i presentacions més innovadores alhora que es posa en valor el producte de proximitat. Totes les sessions dels seminaris de creativitat culinària amb producte de proximitat s'impartiran a l'espai de cuina del Centre d'Inspiració Turística Ebre Terra a Deltebre.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja cap a la previsió meteorològica. Ho fem un dia més amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'un temps força més estable, amb alguns bancs de boira cap a l'interior de la zona, però ràpidament s'han d'anar trencant, i avui dominarà el sol amb una mica de vent de mestral que ha d'anar bufant i arribarà a ratxes màximes d'uns 40, com a molt 50 km per hora. El fet de que tinguem una miqueta de vent, també de que parlem de domini del sol, farà que les temperatures al migdia siguin força suaus, pujant fins i tot fins als 21 graus. Malgrat tot, ara mateix les temperatures són una miqueta més baixes que les d'ahir en aquesta hora. Si mirem les precipitacions que s'han acumulat aquestes últimes hores, destaquen aquests 90 litres cap a la zona de, cap al municipi de l'Ametlla de Mar, o bé al Perelló, 87 litres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, tu ho has dit, eh? Recaptació de pluja molt forta ahir a la població. Ara mateix, una temperatura que és la màxima de la jornada, 16,7 graus centígrads, humitat relativa del 58%, ja ho dius, bufa una miqueta de vent a la cala, ho fa amb una mitjana de 32,7 km per hora.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquestes són les notícies d'aquest dimecres 6 d'abril de 2016 des de la sintonia de la Cala Ràdio. L'actualitat continua puntual cada hora als butlletins horaris, al 107.3 de la FM i a ametllamar.cat/lacalaRTV. Començant amb el nostre Sempre amb tu, després del temps de les notícies, ja sabeu que els dimecres ens agrada fer-vos propostes, propostes literàries. Obrim el nostre saló de lectura avui amb una trilogia. Això ens agrada, eh?, de proposar-vos col·leccions completes, perquè no perdeu fil, perquè no us quedeu amb les ganes de només un llibre. Parlem d'un autor, d'un escriptor molt reconegut. Avui és el protagonista Ken Follett. I ho fa amb la seua trilogia The Century. Saló de lectura amb Dani Boquera, una setmana més en aquest espai del Sempre amb tu. Dani Boquera, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, aquí estem.
Una altra vegada, presentant-vos propostes literàries. Avui, com dèiem, Ken Follett serà el protagonista.
Exacte, Ken Follett, un escriptor ja molt conegut per les, diguem, les seues grans obres, i les que presentem avui no ho són menys.
No ho són menys, són tres obres que a més podeu consultar, podeu llegir a la biblioteca, que sempre és un element molt interessant, això. I a més, ho fem una mica també com a prèvia, aprofitar aquests darrers dies abans que ens arribi Sant Jordi, perquè llavors sí que tindrem més novetats, tindrem més propostes literàries noves. Per tant, aprofitem per parlar de Ken Follett, que ha tornat entre el 2010, 2012 i 2014 amb una trilogia de Century, que és la que avui us presentem, on combina una ambientació èpica i el drama humà, que de fet és un segell molt característic en les seues obres, i ho porta doncs a una escala que abans, mai abans doncs, havia escrit, no? Ni tan sols ell, ni tampoc diuen els experts en altres obres literàries.
Exacte, jo crec que aquí se supera. Jo d'aquestes tres, les que parlem avui, me n'he llegit una, no precisament la primera, vaig llegir la segona, L'hivern del món, i realment vaig quedar impactat, impactat.
Te va xocar.
Sí, realment és una obra gran, però és increïble la documentació i com llegint el llibre te transportes allí amb una quantitat de detalls i realment al·lucinant.
Una situació, diguem-ne, una mica inhòspita en aquest sentit. El que fa aquesta trilogia de Century, plantegem les bases, és seguir destinacions de tres generacions, de cinc famílies.
Exacte. Tota l'obra va sobre cinc famílies i, bueno, és al llarg de molts anys i les diferents generacions d'aquestes famílies, algunes relacionades directament, algunes indirectament, i va seguint tota la història de la humanitat d'este període, classificat en cada un d'aquests llibres. Pues, com a protagonistes tenim amb aquestes famílies, però és que el bonic d'aquesta trilogia és tot el que s'explica a l'entorn de la història d'aquestes famílies.
Ara anem a explicar doncs, aquesta trilogia. Abans, però, menciona que són cinc famílies i, a més, de diferents nacionalitats. Una galesa, una anglesa, una russa, una alemanya i una nord-americana. Cinc famílies, les diferents generacions protagonistes. En aquesta trilogia, anem allà a la primera de les novel·les, La caiguda dels gegants, que va aparèixer ara fa 6 anys, el 2010. Per tant, aquí era l'arrencada d'aquesta trilogia. Conta'ns, com comença la història?
Bé, aquí la història comença situada doncs, als anys de la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa i la lluita d'homes i dones pels seus drets. De fet, la història comença el 1911, el dia de la coronació del rei Jordi V a la Abadia de Westminster. El destí dels Williams, que és una família minera de Gales, està unit per l'amor i l'enemistat a la dels Fitzherbert, aristòcrates i propietaris de les mines. En aquest cas, Lady Maud Fitzherbert s'enamorarà de Walter von Ulrich, un jove espia a l'ambaixada alemanya a Londres. Les seves vides s'entrellaçaran amb la d'un assessor progressista del president dels Estats Units, Woodrow Wilson, i la de dos germans russos als quals la guerra i la revolució els ha arrabassat el seu somni de fer fortuna a Amèrica. Des de Washington fins a Sant Petersburg, des de la immundícia i els perills de les mines de carbó fins als canelobres luxosos dels palaus de l'aristocràcia, passant pels passadissos també de la Casa Blanca, el Parlament de Westminster, aquí Ken Follett ens ofereix en la seva novel·la un acurat retrat d'una època i de les passions que van esperonar la vida dels seus personatges.
Història interessant aquesta de la primera de les novel·les, La caiguda dels gegants. Però dels gegants passem a L'hivern del món, la que es va publicar el 2012.
Exacte, L'hivern del món del 2012 és la segona entrega d'esta trilogia de Century, és la que jo m'he llegit, la que t'explicava abans que realment me va impactar. A mi el tema, l'ambientació és durant la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola. A mi m'interessa tot aquest tema, sobretot pre-Segona Guerra Mundial, pre-Guerra Civil, com la societat va vivint en aquests moments, i aquí s'explica i es desenvolupen d'una manera realment magistral. Aquí la història que començava amb el primer llibre va continuant, els fills de les famílies, aquestes que parlem abans, de la família britànica, galesa, alemanya, americana, russa, pues van desenvolupant les seves històries paral·lelament a tots aquests grans esdeveniments que estan passant al món, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, el desenvolupament de la bomba atòmica. De fet, la història comença l'any 33, el 1933, on Berlín és un focus d'agitació política i social, no? On se viu l'ascens del canciller Adolf Hitler, com s'acaben, com els feixistes acaben conquerint el poder i, bueno, i tots els moviments polítics i socials que passen durant aquest període.
I a més, doncs, també, lògicament, entenc que aquí l'objectiu, no?, que agafa Ken Follett és transportar als lectors, no?, a una Europa que entre cometes, o textualment diem que estaven ruïnes en aquest sentit, i que tornava a estar plena de conflictes, de guerres, de temes ideològics en aquest sentit. I de fet, doncs, els fills d'aquestes cinc famílies que hem comentat, i que eren protagonistes a la primera de les novel·les, a la caiguda dels gegants, doncs, bueno, marcaran el seu destí en alguna forma o altra en aquests anys més enèrgics, més turbulents de la Segona Guerra Mundial, també de la Guerra Civil Espanyola, lògicament, on també surt, per exemple, doncs, el bombardeig a Pearl Harbor o l'era de les bombes atòmiques americanes i soviètiques. Segona de les entregues, L'hivern del món. Tercera, El llindar de l'eternitat.
El llindar de l'eternitat, que va ser publicada el 2014, bé, després d'això que hem comentat ara. Aquí la família nord-americana, l'Alemanya, la russa, l'anglesa i la galesa van participant de tots els esdeveniments socials i polítics que van marcant estos anys, van ser testimonis. Jo crec que cal remarcar lo bé que entrellaça l'autor la història privada, personal d'aquestes famílies amb tots els esdeveniments que ja coneixem de la història d'aquest període. Aquí va des del sud dels Estats Units fins a Sibèria, des de Cuba fins a Londres, a l'època dels anys 60. És una mica la lluita de les persones que lluitaven per les llibertats individuals enmig dels conflictes titànics entre els països més poderosos, la Guerra Freda, etc. No? L'any 1961, la Rebecca Hoffman, que és professora a l'Alemanya de l'Est i neta de la Lady Maud, que sortia en les anteriors novel·les, descobrirà que la policia secreta està vigilant el seu germà Wally, que somia fugir a Occident per convertir-se en músic de rock. George Jakes és un jove abogat que treballa amb els germans Kennedy. És un activista del moviment pels drets civils dels negres als Estats Units i que participarà en les protestes dels estats del sud i en la marxa sobre Washington liderada per Martin Luther King. En canvi, a Rússia les inclinacions polítiques enfronten els germans Tanya i Dimka Borkin. Aquest es converteix en una de les joves promeses del Kremlin, mentre la germana entrarà a formar part d'un grup activista que promou la insurrecció. Per tant, tota la part històrica de la Guerra Freda i d'aquells anys plasmats en aquest últim llibre d'esta trilogia.
Una trilogia de guerra, sens dubte, la que ens proposa Ken Follett amb aquestes tres novel·les, La caiguda dels gegants, L'hivern del món i El llindar de l'eternitat. Tres obres que formen una trilogia, The Century, com deien, de l'autor Ken Follett, que podeu trobar a la biblioteca Doctor Frias de l'Ametlla de Mar. Ho recomanem, no, Dani?
Jo crec que sí, ja dic, jo realment, mira, he de confessar que no m'havia llegit res del Ken Follett i vaig agafar L'hivern del món i realment me va agradar moltíssim. Potser faig malament de dir-ho perquè jo creo unes expectatives ja, però repetiré, no sé si començar a agafar la primera o ja que vaig llegir la segona passar a la tercera, llegir la primera per més endavant, però ho faré.
Per tant, doncs tenim deures apuntats i ho hem de fer ara aviat, perquè se'ns aproxima Sant Jordi i segur que ens portaran moltíssimes novetats literàries que, com sempre, repassarem els dimecres aquí al Saló de Lectura. Dani, moltíssimes gràcies una setmana més i fins a la pròxima.
Fins la pròxima.
Uns segonets a la publicitat en dos minuts i tornem en directe aquí al Sempre amb tu. Amb el temps de l'entrevista i avui farem una miqueta d'esport al Sempre amb tu. Farem amb la regidora d'aquesta àrea, Maite Puell, parlant del Dia Mundial de l'Activitat Física i de tot el que han preparat des de l'àrea municipal d'esports i també des del CEM La Cala. No res, en dos minuts seguim aquí en directe al Sempre amb tu.
A Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada.
Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Fira Abril, la fira de la Mel i l'Oli de les Terres de l'Ebre. Els dies 16 i 17 d'abril t'esperem al Perelló, a una de les fires multisectorials més importants del territori. Vine i participa al sorteig del seu pes en mel, de l'olivera d'oli, i gaudeix de jornades tècniques, tallers, exposicions, actes populars... Ah, i viu el concurs de la mel, el més antic de tot l'estat. Una cita que no et pots perdre, 16 i 17 d'abril, Fira Abril, l'essència del Perelló.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Dimecres 6 d'abril de 2016, avui és el Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Ametlla de Mar, ho hem anat comentant aquests dies, s'ha sumat amb una iniciativa interessant, amb alguna guia de recomanacions per fer activitat física, no només avui, sinó tots els dies, però sí que avui ha volgut fer un dia especial. Des de l'Àrea Municipal d'Esports i des del CEM LACA, doncs han fet una jornada especial, i per a comentar-la avui ens acompanya aquí al programa la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Maite Puell. Maite, molt bon dia.
Bon dia.
Normalment aquí el programa d'esports ben poc en parlem, per això.
Sí, sí.
Però perquè tenim l'espai de l'esport al nostre poble cada dia. Però sí que ens agrada, doncs, avui, sent un dia especial, i aprofitant també, doncs, per tractar de caire esportiu al nostre programa, doncs ens volem fer ressò d'aquest Dia Mundial de l'Activitat Esportiva. Suposo que és un dia més enllà, doncs, de practicar esport, també de conscienciació, no? I moltes vegades aquests dies internacionals o mundials ens ajuden, doncs, a recordar que és molt important fer esport cada dia.
Exacte, Dani. Avui celebrem el Dia Mundial de l'Activitat Física, baix l'eslògan infant actiu, adult saludable. Llavors, bueno, és un eslògan impulsat per potenciar la pràctica de l'esport ja des de ben jovenets, perquè vagin adquirint aquest hàbit tan saludable. Uh-huh. Efectivament, com has dit, és un dia de conscienciació i des del consistori bueno, volem sensibilitzar els caleros sobre la importància amb la pràctica de l'esport.
És important, doncs, la conscienció de la pràctica de l'esport, sobretot pensant en que ja des de ben xocotets, ja des de ben menudets, és important que la joventut s'impliqui allà en fer esport. Des de l'Àrea Municipal d'Esports, per això ho teniu més ben que solucionat, perquè teniu nombroses activitats esportives. No parlarem només del futbol, parlem tampoc de la gimnàstica rítmica, sinó hi ha moltes altres activitats que aneu desenvolupant, tant a l'Àrea Municipal d'Esports com també al CEM La Cala. Per tant, doncs, no hi ha infant que, si vol fer alguna pràctica així més en col·lectiu, no tingui oportunitat de fer-ho.
Sí, exacte. Des de la regidoria d'esports, el que hem fet i sempre fem o sempre intentem és impulsar i fomentar la pràctica dels esports, i concretament avui bueno, s'ha ideat tota una jornada de portes obertes al CEM per a que la gent, doncs, s'animi, vagi a practicar esport, provi les instal·lacions, I a més, per aquells doncs, que ja tenen clar que volen tindre una vida totalment saludable, doncs avui de 7 a 10 podran bueno, dirigir-se a les instal·lacions per inscriure's amb matrícula oberta, matrícula gratuïta.
Des de les 7 del matí d'aquest dimecres fins a les 10 de la nit, fixeu-vos si teniu hores, si ens escolteu ara al migdia, com si ens escolteu a la reemissió del vespre, encara teniu un trosset de dia per a poder-vos desplaçar al complex esportiu municipal, allà, com deies, avui una entrada gratuïta, per tant, no hi ha excusa avui per no dir he de pagar per fer esport, sinó que realment hi ha una voluntat oberta doncs, que la gent pugui veure aquestes instal·lacions per poder practicar esport i si realment doncs, s'anima i vol fer-ho, té la matrícula gratuïta en aquest sentit si es matricula durant 6 mesos.
Exacte. La permanència mínima són 6 mesos per a que sigui la matrícula totalment gratuïta. No obstant, bueno, són campanyes que sempre durant l'any anem impulsant i bueno, considerem que l'esport és molt important, aporta salut, aporta qualitat de vida, aporta estabilitat, potència física i sobretot avui concretament que es vol donar molta més importància als infants i als adolescents, sí que és cert que, bueno, està per l'Organització Mundial de la Salut, està claríssim que comporta beneficis com el creixement i el benestar emocional, la millora en el rendiment acadèmic, el foment dels valors personals i socials, entre d'altres. Uh-huh. I a més, bueno, nosaltres considerem, bueno, no només nosaltres, sinó ja en si, si no es faria el Dia Mundial, considerem que la pràctica de l'esport és un factor de protecció per problemes de salut crònics i una eina sobretot de prevenció d'hàbits tòxics, com són l'alcohol, les drogues i el tabac.
És important, no?, aquesta conscienciació en aquest sentit, no només pels infants, que infant actiu, adult saludable, que és l'eslògan d'enguany i com ha marcat, diguem-ne, aquesta campanya, sobretot pensant doncs, que els nens siguen de fer més activitat, com diu aquest eslògan, no? 60 minuts per a un nen, en realitat són 30 minuts per a un adult després, perquè amb això, majoria diària d'activitat física, ja ho diuen, no? Ja posem el cos en forma i ajuda a previndre, com molt bé apuntaves, Maite, doncs, problemes futurs en la salut de les persones.
Sí, de fet, això que comentes, 60 minuts pels infants i adolescents i 30 minuts pels adults, és el repte que proposa avui l'Organització Mundial de la Salut. Creiem que és un repte que en fi, que no hi ha absolutament cap part negativa en practicar esport i en fi, volem conscienciar la gent i que s'animin.
Uh-huh. Des de l'àrea municipal d'esports, des de la regidoria, heu, diguem-ne, fet una mena de recomanacions, una
Exacte.
Mena de guia amb alguns consells. A mi ja me'ls van dir una mica per damunt, avui els repassem. I l'últim de tots és interessant, que diu fer feines domèstiques, però a part de tot això hi ha altres també importants i destacables.
Sí, que bueno, el desplaçament a peu, quan vas en lloc, a l'escola, a l'institut, a la feina, a peu o en bicicleta. Fer ús de les escales en compte dels ascensors, sortir a caminar tots els dies, ja sigui per anar a comprar, per anar a passejar els gossos, bueno, per anar a prendre alguna cosa, però sempre a peu. Ballar els caps de setmana, o inclús cada dia. Des del CEM practiquem activitats de ball diari.
I a més, amb força afluència de públic.
Exacte. I bueno, aprofitar sobretot doncs, la natura. A l'Ametlla tenim unes platges i cales ben boniques i tenim ben a prop la muntanya, vull dir que per anar a caminar, sortir... I, en fi, sempre tots els consells han anat destinats al moviment, al moviment corporal.
Per tant, doncs, a practicar esport, recordem que teniu avui l'entrada gratuïta al CEM La Cala per practicar esport i, si us animeu, matrícula gratuïta sempre qual feu una matrícula o us apunteu durant 6 mesos al complex esportiu municipal. Hem de dir que, més enllà d'aquesta jornada, al CEM La Cala no pareu, teniu moltíssimes activitats. Fem la cala a l'àrea municipal d'esports. Aquest pròxim cap de setmana tenim una cita de gimnàstica rítmica a la població. Per
Exacte.
Tant, tenim moltíssimes activitats, però més enllà d'això, doncs, seguiu, diguem-ne, impulsant la col·laboració amb entitats privades que venen aquí al municipi a desenvolupar doncs, jornades esportives. Ara pensava doncs, que la pròxima setmana a celebrar la primera d'aquestes, que és el Half 100% Marató aquí a l'Ametlla de Mar. Per tant, se segueix en aquesta línia de promoure una activitat física que està en creixement, no? Tot el tema aquest de curses, tot aquest tema de maratons, doncs realment veiem que a poc la gent en un nivell més amateur s'està apuntant i està participant-hi.
Exacte, exacte. Intentem sempre des de l'àrea i inclús des del consistori potenciar i atraure totes aquelles activitats, òbviament sempre en la mesura de lo possible i en les limitacions que com a ajuntament poguessin tenir. Però bueno, l'afluència de gent, no tan sols en aquestes activitats promogudes per empreses privades, sinó també en totes aquelles activitats que promocionem nosaltres des d'àmbit municipal, sempre alabem la gran afluència de gent que aquestes activitats atrauen i comporten en fi.
Sí, sí, dona aquesta resposta i més enllà l'esport ha vingut a determinar. Avui parlem d'aquest dia mundial, però també ha portat altres coses, com per exemple turisme, no? Perquè lligar també conceptes esportius a nivell de turisme també ajuda en aquesta paraula màgica que és la desestacionalització del turisme. Ajuda a uns mesos d'abril, tot i que aquesta setmana ens fa un temps estrany, doncs sí que és cert que aquestes setmanes són ja d'un temps una mica millor i ajuda a fer un esport a la natura.
Sí, exacte. De fet, aquestes proves ja van destinades a la desestacionalització, perdó, que tu has comentat. Llavors, sí, és cert, intentem sempre que aquestes activitats facilitar certs aspectes relacionats amb l'àrea de turisme per atraure gent, perquè vegin el poble, perquè es familiaritzin amb el poble, perquè estimin el poble i així no tan sols vinguin aquí el dia de la pràctica esportiva, sinó que inclús es puguin quedar el cap de setmana o almenys una nit i que sobretot aquesta gent puguin tornar en un futur ja sigui practicar qualsevol competició o fer aquest poble en la seva segona residència.
A més important que no només és turisme, també és fer relacions socials, perquè ara pensava també una altra cita pròxima, la cita de la Diada de la Bicicleta, el 1 de maig, que també serà com una mena, sempre veus molta gent que hi participa, anant al Mas Platell, també és una cita perquè l'esport serveixi per fer relacions, no? per fer amistats, per fer contactes, també ajuda en aquest sentit.
Sí, és el que et comentava abans. Jo crec que la pràctica de l'esport provoca i causa tot aquest creixement personal. La relació, els valors s'impregnen entre les persones, el companyerisme que provoca practicar qualsevol esport, vull dir, excepte els esports en solitari, no? Però aquí parlem una miqueta més de conjunt, una miqueta més d'activitat plural i en fi. Sí, jo crec que és molt important pel creixement emocional, pel benestar de la persona i per això que et comentava abans. De fet, des del Consell Comarcal del Baix Ebre ja vam impulsar, que com a regidora aquí es va explicar, tota la importància, ja no tan sols de la pràctica de l'esport, sinó dels valors que s'aprenen practicant esport.
Un tema que comparteixes, ho dèiem, també com a vicepresidenta del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Baix Ebre, també aquesta vicepresidència, també entenc, no?, que també hi ha una labor aquí, més enllà de practicar esport, dels valors que això acaba transmetent.
Exacte.
Sobretot a la part més infantil.
Exacte, exacte. Pensem que des de ja ben petits se'ls ha d'inculcar i han d'entendre que la competència és bona sempre que es practiqui amb un tarannà que no perjudiqui, que no sigui una competició pura i dura amb un ànim únic de guanyar, sí, sinó de participar.
És l'important, no la participació, no.
Exacte.
La competició, i molt més en aquestes edats infantils, on a part de ser categories amateur, lògicament, sens dubte, també és un foment de valors i no pas de competitivitat. I moltes vegades sí que hem vist campanyes de sensibilització en aquest sentit per part del món esportiu. Maite, ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns acaba el temps de l'entrevista, però recordem que la gent de la Cala es pot apuntar avui a partir... Avui i sempre.
Exacte.
Perquè les portes estan obertes, però avui aquesta entrada gratuïta, aquestes portes obertes al CEM La Cala per poder practicar esport, que mai està de més practicar-lo i en un dia com el d'avui, el Dia Mundial de l'Activitat Física, res millor que conscienciar-nos tots i jo el primer de fer activitat esportiva, tant menuts com grans, a gaudir de les instal·lacions i a gaudir també de la nostra natura, el nostre entorn, si el temps mos ho permet. Maite Poel, regidora d'Esports, moltíssimes gràcies i també a gaudir d'aquest Dia Mundial de l'Activitat Física.
Moltíssimes gràcies, esperem omplir el CEM i animem a tots els caleros a vindre a participar i a practicar l'esport a les nostres instal·lacions.
Fins
aviat, gràcies.
Fins aviat, Maite. Continuem amb el nostre Sempre amb tu. Temps per a les emocions. Avui recuperant el darrer espai que vam fer aquí al programa, el Sempre amb tu, al nostre magazín, amb la Ruth Freixedas, on tancàvem aquest capítol de l'Escolta Activa. Temps a la ràdio per a les emocions.
I seguint amb el Sempre amb tu, avui tenim l'apartat de les emocions i ens acompanya una setmana més la Ruth Freixedas. En Ruth, benvinguda.
Bon dia, Fini, moltes gràcies.
Hem parlat de l'escolta, hem parlat de molts temes interessants, hem conegut també què és el coach, què és el coaching, però ens vam quedar en el darrer programa parlant i arran d'una trucada que vam tindre de les persones sensibles, no? De parlar una mica de la sensibilitat, no? Com el coaching ens pot ajudar en aquestes emocions, amb aquesta sensibilitat.
Doncs sí, el testimoni de la Pepi que ens va trucar i ens preguntava què poden fer les persones que són molt sensibles i com poden aplicar el coaching per a poder gestionar això. Llavors, avui m'agradaria començar, a més el nostre programa es diu Emocions, arrel de contestar aquesta pregunta, podem obrir el que és la dimensió emocional. Dintre del coaching ja saps que hem comentat que tenim 5 dimensions personals i una d'elles són les emocions. Doncs com li vam contestar a la Pepi, el fet de ser un ésser sensible, això depèn de cada persona i això depèn de quan et passa alguna situació o davant d'un contratemps, un problema, una alegria, com ho vius. El conèixer i saber com ho vius et dona el teu grau de sensibilitat. Què vol dir? Que éssers emocionals ho som tots, perquè tots tenim emocions. En canvi, ser un ésser sensible ho desenvolupes. Com puc averiguar quina sensibilitat és la meua? En com visc les coses que em succeeixen?
És a dir, tots som sensibles, a més grau o menys, però totes les persones tenim sensibilitat, no?
Sí, la qüestió és poder veure el grau de sensibilitat en com visc les coses que em passa. En canvi, ésser emocional ho és tothom.
Aquí podríem dir allò, jo no ploro en públic, m'aguanto, i hi ha persones que no poden, i de dir, més igual si em volen plorar davant d'una situació, n'hi ha que fan, jo sóc forta, jo aguanto, preto l'estómac i no ploraré.
Molt bé, doncs això m'encanta que ho diguis, perquè en aquest cas, fixa't, és una creença mental que diu jo sóc forta, però el que està fent aquesta persona no és una gestió emocional, és un control emocional. Llavors, què és el que passa? Que les emocions, per descriure-ho en una paraula, vol dir moviment. Si jo controlo aquest moviment i me'l tallo, perquè no puc, penso que no puc plorar en públic o no queda bé plorar en públic, aquesta emoció jo l'he controlat, però el moviment va per dintre i en algun lloc es col·loca i en el cos ho simptomatitza i després, més endavant, ara quan explicarem el circuit de les emocions, es converteix en un estat d'ànim. Llavors, l'ideal, si una persona creu firmament que no ha de plorar en públic, l'ideal és que ho gestioni, que ho administri, però no que ho controli, ho talli i ho tapi, perquè el procés natural de la emoció seguirà el seu camí.
Llavors arribaríem a la pregunta, no? Intel·ligència o control emocional?
Perfecte. Doncs jo el que proposo aquí és que desenvolupem totes les persones la intel·ligència emocional, que no vol dir res més que una altra cosa, que és conèixer. Intel·ligència és coneixement, conèixer les emocions. Quan una persona té la voluntat o la necessitat o l'objectiu d'aprendre a gestionar les seves emocions, la meva proposta és que primer comenci per desenvolupar i ampliar la seva intel·ligència emocional. Per exemple, per poder-la definir més a nivell de neurociència, Daniel Goleman, per exemple, ens diu que és la capacitat per reconèixer sentiments propis i sentiments dels altres, que això seria també una mica la empatia. I l'habilitat per manejar aquests moviments, que són les emocions. Aquest terme d'intel·ligència emocional, per cert, es va popularitzar per Daniel Goleman amb el seu best-seller, que va ser un best-seller el llibre, d'intel·ligència emocional, i que va ser publicat a l'any 95. I va ser un rebombori molt gran perquè va ser de les primeres persones a parlar de la importància de tenir en compte tota la nostra dimensió emocional, perquè en definitiva dirigeix moltíssim la nostra vida. Llavors, una cosa que podem tenir en compte és que per poder organitzar i conèixer i ampliar la intel·ligència emocional es pot fer a través d'aquestes cinc capacitats, el que hem dit abans. Primer, conèixer les emocions. Després, els nostres sentiments propis. Poder-los gestionar, poder decidir, ah, ara m'està passant això, ara sento allò, d'acord, què faig amb això? El fet de reconèixer-ho i posar-li nom ja ho està gestionant, d'acord? Per què? Perquè les emocions tenen totes la seva utilitat. No existeix, per a mi, no existeix emocions dolentes o bones, negatives o positives. Absolutament totes les emocions tenen una funció.
Les hem tingut potser una mica amagades, les emocions, sí, al llarg dels anys?
Sí, sí. A nivell cultural, és un para conta, acabo de comentar-te que va sortir el llibre, el best-seller aquest, que va ser dels primers que parlava de la dimensió emocional d'una persona, a l'any 95, estem al 2016. Per tant, una vegada més ens trobem amb una novetat. I això és una competència, la intel·ligència emocional, que és molt necessària i molt útil, perquè regeix molt la nostra emoció, sensació, sentiment, estat d'ànim, ens afecta amb tot el que fem, amb les relacions, a la feina, amb la família, amb els amics, amb els entorns. Així estic jo, així faig una cosa o la faig d'una altra manera. O sigui, que és molt important conèixer el teu propi camp emocional i conèixer els dels altres per poder-los relacionar. Una cosa que estic molt contenta és que, per exemple, ja fa 3 anys que les escoles, ensenyament, en el que és l'assignatura de valors, es treballa i es parla de la dimensió emocional, de les competències personals, que a fi d'efecte, no?, de que es coneguin com a sers humans, com funcionen i què han de fer amb això. I, per exemple, una dinàmica que està contemplada en moltes escoles, perquè he tingut l'oportunitat de veure-ho i viure-ho, per a fer la gestió emocional, és una dinàmica que està anomenada el semàfor. Llavors, què fan? Quan hi ha un conflicte a l'aula o hi ha amb algun nano o algun adolescent, a la hora de que el tutor, docent, mestre aplica el semàfor, fan actuar doncs, com amb un semàfor. La llum roja, què hem de fer? Aturar-nos. Hi ha per exemple, en una discussió a l'aula. Primer traiem la llum vermella i ens aturem. Després tenim la llum taronja, que és què fem aquí? Parlem i traiem cada persona del conflicte, treu el que està passant o la versió de cadascú. I el semàfor en verd vol dir que quan hem pogut resoldre aquest conflicte actuem des d'un altre lloc. I, per exemple, això s'aplica, no?, a les escoles o a diferents llocs, però penso que és molt útil començar ja, de fet, tant de bo haguéssim començat abans, però bé, ja s'està fent ara, no?, amb el que és l'educació. Llavors ens ajuda també als adults, precisament, doncs, si el teu fill, per exemple, no?, ha treballat això a l'escola i segur que molts pares i mares escolten, o avis o tutors, ai, doncs avui he fet això a l'escola i hem parlat de la ràbia i hem parlat de l'alegria i llavors hem resolt un problema que hi havia entre un xiquet i una xiqueta. Això és fantàstic. Per què? Perquè també els adults que no s'han plantejat mai mirar aquesta importància, doncs, bueno, també ho poden aprendre a través dels seus fills. O l'adult que ja té una inquietud i que està investigant i està ampliant la seva intel·ligència emocional i la seva capacitat de digestió, el fet de que els infants també ho estiguin fent, doncs, ajuda a que es pugui viure, jo en definitiva diria, Fini, que les emocions, viure-les amb naturalitat, amb la seva pròpia natura. Quan jo, per exemple, estic trist, doncs necessito plorar. Hi ha gent que plora i hi ha gent que no, però...
Però la societat ens diu que hem de ser políticament correctes, no?
Bueno, aquestes són les creences antigues, sí, sí, tens molta raó amb això, però afortunadament avui en dia li podem dir a un infant o a un adolescent o a un adult que si està enfadat, la emoció que té és ràbia, si està molt, molt, molt enfadat, pues serà la ira. Si ha perdut alguna cosa i està fent un dol, és natural que hi hagi la tristesa, es pot manifestar a través del plor, o persones que no poden plorar o no volen plorar o el que sigui, però també tenen aquest sentiment de tristesa. I la tristesa és necessària. Per què? Per a què serveix la tristesa? Pues per a assumir una pèrdua, per a poder fer un procés de dol.
M'estàs nombrant diferents tipus d'emocions, no?
Sí.
Serien les bàsiques, aquestes emocions, o n'hi ha d'altres?
Bé, m'agrada que m'ho preguntis. Hi ha quatre emocions bàsiques que estan reconegudes a nivell internacional. Aquestes quatre emocions són la ira, la por, la tristesa i l'alegria. Què vol dir que estan reconegudes internacionalment? Doncs que tot el món s'ha posat d'acord que existeixen aquestes quatre emocions. I existeixen més, moltíssimes més, però llavors el que anomenem són emocions que radiquen de cada família. La base més important és conèixer aquestes quatre, i d'aquestes quatre, doncs, un sinfín d'emocions, perquè pots buscar hasta un diccionari d'emocions,
no, clar,
que n'hi ha.
Alegria, pots estar content o pots estar alegre, no?
Molt bé.
És el mateix, però no és igual.
Però, molt bé, però l'estat content ve de l'alegria. M'agrada que hagis dit això, no? Perquè és el circuit que he dit abans. Primer hi ha una sensació, després una emoció, després un sentiment, i la perpetuació d'aquest sentiment genera el nostre estat d'ànim.
Ruta, els temes mos donen molt, molt, molt de sí. No sé si anem a estirar la mateixa i anem al gra, perquè també emoció, sensació, sensibilitat, sentiment, no? L'estat d'ànim, vull dir... Són temes també molt importants com les emocions que parlàvem ara, aquestes quatre emocions que també m'agradaria aprofundir força en elles. Què trobes?
Perfecte, em sembla fantàstic. Per exemple, saps quina va ser la teva primera emoció? La teva i la de tota la humanitat?
Plorar.
No?
No.
No, no. Els estudis diuen que a partir de la cinquena setmana de gestació, o sigui, quan estaves a dintre el ventre de la teva mare, la primera emoció que vas sentir va ser la por. La por. I saps per què?
No, no.
Pel batec del cor de la teva mare. El fet d'escoltar el toc, 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 és una de les primeres emocions que sentim, inclús abans de néixer. I la por té una utilitat extraordinària. Si no fos per la por, Fini, no estaríem aquí. Si el ser humà, ens n'anem a la prehistòria, no hagués tingut por de poder morir, no hagués desenvolupat les armes per poder-se defensar dels animals o dels caçadors, les coves...
Els medicaments, no? Per curar-los, o les herbes en aquella època.
Molt bé. Per tant, la por és una emoció molt útil perquè gràcies a tenir por, doncs vigilem de no creuar el carrer sense mirar, vigilem de que no ens passi algo. Una cosa sí m'agradaria dir, cada emoció té les seves utilitats. El que per a mi és molt important és viure-ho en equilibri. On hi ha el problema? Quan jo tinc un excés de por, que llavors què passa? Que em limita, me paralitza, o en el seu defecte, els crios, per exemple, que no tenen por de res i has de vigilar.
Els dos extrems són dolents, no?
Aquí està, el fet de cada emoció i el seu servei i la seva utilitat, sobretot recomano el viure-ho en equilibri. Si ho vius en equilibri i apliques el que hem parlat abans, el conèixer o el posar-li nom, el poder-ho gestionar, és quan et poden ser de molt de servei i viure una vida en qualitat, una vida equilibrada i digna, perquè tens el coneixement de les teves emocions i saps què fer amb tot això.
Ho hem de conèixer, ho hem d'aprendre, ho hem de treballar, no, Ruth?
Sí.
Les emocions, sí. Tema ampli, en seguirem parlant. En seguirem parlant. Una dita que fa referència a la por, no la dic jo, és de Nelson Mandela, diu: no és valent el que no té por, sinó el que sap conquistar-lo.
M'encanta, Fini. Tal qual.
En seguirem parlant la setmana que ve, Ruth. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Amb Ruth Freixedes, una setmana més hem compartit aquestes emocions.
Què t'ha semblat, Fini, recuperar aquest espai de les emocions? Què dius, Fini? No pots dir res? T'has quedat... Realment, t'agafa, aquestes emocions, Fini?
Mira, m'ha agafat per riure.
Perquè realment... descobreixes, no?, l'altre costat teu en este sentit.
Està veient l'altre...
Una altra coseta. Bueno, recordem que avui és el Dia Mundial de l'Activitat Física. Ho hem parlat a l'entrevista, que per tant podeu anar al CEM La Cala. Allà us esperem per fer pràctica esportiva. Un dia, en aquest sentit, doncs, que podeu aprofitar per fer esport i, a més, amb entrada gratuïta a les instal·lacions del CEM La Cala. No hi ha excusa per avui apuntar-se en aquesta veritable iniciativa, en aquest sentit. Finiu, no tenim excusa per no anar a fer esport.
Si més no, per plantejar-nos de caminar. Ja et dic, al dematí jo he procurat posar rock i ballar una miqueta mentre estava aquí treballant.
No?
Sí, sí, sí.
Per tant, doncs, important, eh? Aprofiteu aquest dia de conscienciació per fer una mica d'esport.
El Logan d'enguany va adreçat sobretot al públic infantil: infant actiu igual a un adult saludable. Recomanació pels infants és 60 minuts d'activitat física cada dia. Els crios cada vegada es belluguen menys. Els adults, amb mitja hora que tinguem d'activitat física, n'hi ha prou. Sobretot caminar, més que res caminar.
És el més important.
I després aquelles petites coses que el dia a dia ens poden ajudar, com anar caminant a la feina, pues, si a l'ascensor no, pugem per les escales i anar bellugant-nos en el que puguem.
En les qüestions habituals del nostre dia a dia. Hem repassat, doncs, aquest dia. Recordeu que tenim propostes culturals per este pròxim cap de setmana. Temps pel teatre, dissabte a la tarda, 6:30, el grup de teatre de Sabadell, al Cabot, presenta l'obra Masters. I recordeu que diumenge tenim cita literària amb Artur Gaia presentant el seu llibre amb el vermut literari de Cala Cultura. Serà a les 12.
I dissabte al matí també hi ha una activitat esportiva, hi ha gimnàstica rítmica al pavelló poliesportiu. Es tracta de la tercera jornada de la fase comarcal al matí i a la tarda. Començarà a partir de les 8 amb el nivell B i per la tarda a partir de les 2:30 al nivell A. Tenim també un bando d'última
última hora que ens acaba d'arribar ara mateix, en el que s'informa a totes les persones que els ho caduqui al carnet d'identitat, al document nacional d'identitat, que han de passar a apuntar-se per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Que podran renovar-lo, entenem, aquí a la població.
Aquí mateix, i no caldrà, doncs, viatjar fora.
Recordar també, molt important, i fan un avís, una crida molt especial des dels centres educatius per les preinscripcions. Recordeu, demà acaba el termini. Aquesta nit en versió telemàtica. Per tant, no us encanteu, que ja us heu encantat massa per anar a presentar la documentació. Temps límit demà dijous per presentar a la secretaria, personalment, a la secretaria dels centres de l'Escola Sant Jordi i de l'Institut Mare de la Candelera, aquestes preinscripcions.
Demà dijous es tornarà a tallar una setmana més la carretera nacional 340. Recordem, nou horari, 6 de la tarda.
Demà en parlarem d'aquest tema, farem balanç dels 6 mesos i de la presentació d'aquest documental, que per cert, abans, Sofini, que si les coses no canvien, el documental Prou, que vam comentar-lo també a les notícies, es presentarà aquí a l'Ametlla de Mar el pròxim dijous, no aquest, sinó el de la setmana vinent a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Per tant,
14 d'abril, doncs.
14 d'abril, ho apuntem al calendari.
Dic que fan una crida al Club de Pensionistes de la Casa del Mar, organitzen un viatge, serà del 30 de maig al 4 de juny, i és al Blanes, i per més informació, doncs, poden passar a apuntar-se per la Casa del Mar.
I em sembla que ja mos quedem.
Pel que fa a les ofertes de treball, de moment no tenim les mateixes: cambrera, mecànic de vehicles i comercial administratiu.
Ofertes, doncs, que podeu trobar al telecentre de l'Ametlla de Mar. Hem de deixar aquí finir. Hem fet moltes coses avui i demà ens toquen moltes més coses per fer, com sempre, a partir de les 12 i uns minuts en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Demà hi seguirem.
Demà més. Moltes gràcies a tots. Molt bon dia.
Molt bon dia.